no dubte que cada vegada som més crítics i exigent amb els aliments que ingerim. Aliments poc calòrics, rics en tota mena de nutrients, de ràpida digestió, sense carn, econòmics, posats a fer plats ràpids, fàcils d'elaborar, tota una transformació al sector alimentari que és històrica i que, a més, va molt ràpid, evoluciona molt, molt ràpid. Avui ens qüestionem el menjar tal i com el percebem. De fet, el que volem fer és una mirada al futur que ens depara l'alimentació. Com seran els aliments de futur? Què menjarem d'aquí a una dècada, d'aquí a 20 anys o d'aquí a 30 anys? I per això hem convidat al Món RAC1, senyor Màrius Robles. Bon dia i bona hora.
Bon dia.
Vostè és consultor d'innovació, vostè és expert en tendències de menjar, vostè és el CEO, cofundador de l'empresa Reimagine Food. El menjar del futur canviarà gaire?
Jo crec que sí, i a part canviaran els nostres hàbits de com afrontem aquest menjar. O sigui que començarem a potser diferenciar i a obsessionar-nos cada vegada més en les calories, que ja ho estem començant, a vigilar el nostre cos, també en la longevitat que tindrà la nostra vida, perquè en 10 anys més ens començarem a preocupar molt més abans de com menjarem, què menjarem, com afecta el nostre cos i a la nostra ment, no? Inclús començar a observar el menjar com a medicina, no? Que jo crec que és un punt important i clau, no?
I vostè que està investigant tant amb la tecnologia dels aliments. A veure, per exemple, és una tendència que cada cop els aliments tenen menys greixos, són teòricament una mica més saludables, tot això es va accentuant i cada vegada anirà més, oi?
Sí, sí, notablement. Notablement, i és que a part coincideix un escenari que és el que tenim de base, que la FAO, la Federació, diguéssim, a nivell mundial d'alimentació, farà un pronòstic una mica crític, no? Que el 2050 tindrem que créixer la producció agrícola un 75% per poder abastir gairebé els 9.000 milions...
Això és una bestiesa, eh?
Per tant, és inconcebible. Llavors, com estem obtenint avui i el que estem menjant? Per exemple, a Espanya hem duplicat el menjar de carn en 40 anys, el mateix que beure llet. Però és que a Xina s'ha quadruplicat el menjar de carn. Per tant, a l'exemple de Xina s'estem trobant un aspecte molt interessant. Per una part, han creat una nova planta de 15.000 metres quadrats per crear més de 100.000 embrions per menjar carn, per poder abastir. I a la vegada el propi govern està fent mesures exhaustives per reduir el menjar de carn per totes les malalties i trastorns alimentaris que comporta la població, no? Per tant, o comencem a buscar productes substitutius de lo que entenem com menjar avui, que ens donin els mateixos nutrients per l'organisme.
Això fa molta por.
Fa por.
Però al final acabarem a Matrix amb aquelles pastetes,
sí,
que semblaven una mena de batut d'arròs o... Sí. Al final, allò que hem vist en tantes pel·lícules de Hollywood futuristes, sí. M'està dient que el futur és aquest?
Bueno, ja s'està començant a observar, no? El que passa, per exemple, ho diem, una de les begudes menjar de moda als Estats Units és el Soylent, que és, per tant, és un producte, és un batut que ha desenvolupat un emprenedor, Rob Greenham, en el qual ha identificat els 33 components químics necessaris per imitar el menjar. Per tant, en aquell batut, ho prens 3 vegades al dia...
Però que avorrit, no?
Completament. O sigui, aquí estem, el debat que s'apropa ara és la qüestió del plaer i el sabor, o sigui, el que implica el menjar. En les cultures latines, òbviament, per nosaltres és gaudir, plorar, disfrutar, compartir, etc. Però, per una altra banda, tenim un model insostenible de com afrontem el menjar i com interactuem amb ell, no?
Què investigueu a la vostra empresa, a Reimagine Food?
Nosaltres vam néixer fa 2 anys i mig per tota una sèrie d'empresaris vinculats a la ciutat de Barcelona perquè la volem convertir en el Silicon Valley de l'alimentació. O sigui, veritablement, aquesta transformació alimentària que s'està vivint ara, volem, des de la Barcelona, des d'una Barcelona pel món, influir, transformar. Des de Reimagine Food, bàsicament treballem tant per la indústria alimentària, amb més de 28 clients, però també identifiquem nous models de negoci que puguin ajudar en aquesta, a abastir aquest repte que tenim alimentari, no? Bàsicament.
Obren oficina als Estats Units ara,
obrim,
no?
Obrim als Estats Units, també en curt termini obrim a Singapur per, com a laboratori per Àsia, perquè veritablement és on està havent-hi més canvis, i estem en plena transformació, no? I revolució alimentària.
Tinc moltes preguntes. A veure, L'alimentació del futur serà transgènica o no serà?
Bueno, és el gran debat. Ara hi ha hagut, des de fa dos mesos, una gran revolució en el que és la transformació transgènica. És a l'eter debat. Òbviament, estan companyies que estan fent-lo sota uns criteris possiblement no massa ètics, però hi ha altres que, veritablement, aquesta línia de creixement de la població es tindrà que transformar aliments genètics. Sempre existirà aquest debat de fins a quin punt la transformació genètica dels aliments serà bona o no bona. Jo crec que tenim que acabar, veritablement, en que gran part dels aliments passin per aquí, no?
S'ha dit que una de les solucions per abastir el món de proteïnes és menjar insectes.
Sí.
Això s'ha publicat. Això... Hi ha molts articles, hi ha molts científics que ho defensen. I, de fet, hi ha alguna cultura que es mengen els insectes.
Bueno,
Però això vol dir que tota la Terra ens haurem d'acostumar a menjar insectes?
No, perquè, veritablement, també el cost de manipular, per exemple, un quilo de farina de grill és sumament car encara, però si hi ha als Estats Units, per exemple, comences a trobar barrites energètiques de criques, de grills, no?
De grills?
I tenen un gust meravellós, no? O sigui, no deixen de ser proteïna, el mateix que la soja, les algues o la quinoa.
Barretes proteïna. De grills.
Sí, sí, sí.
Però
ho posen, en molt petit, el packaging, i té un gos neutre. O sigui, veritablement, aquí, si recordeu, a Barcelona tenia una botiga a la Boqueria que veritablement venien insectes.
Va tancant.
Ara s'ha tornat a aprovar la llei per poder comercialitzar insectes des d'una perspectiva comestibles, però això no descobrim res. En tots molts països asiàtics ja ho porten fent des de fa temps, no? Però no en un missatge tan clar com el d'ara, no? De identificar noves proteïnes, per exemple, el concepte d'imitació, ara també hi ha una startup que ha tret el que seria la imitació de menjar una gamba, no? I és mitjançant les algues que menja aquella gamba. Per tant, imita el gust de la gamba sense, òbviament, afectar els recursos del mar, no? Per tant, estem començant a veure substituts...
Té un gust? A veure, t'imagines una gamba de Palamós...
Sí.
No, que és com és...
No és com la de Palamós, però puc garantir que està que té un gust força excel·lent comparat. El mateix passa amb la car. La car és el gran repte i ja hi ha moltes companyies que estan fent substituts del gust de la car mitjançant soja, etc. Tenim grans corporacions que treuen una línia ja pel supermercat que pots comprar uns nuggets fets de soja o de... I es comencen a apropar el gust, perquè és que el cas de la car és el més insostenible que tindrem els propers anys. O sigui... És que Xina ja ha agafat l'avançadia precisament per aquesta situació crítica, no? I a part la carn que rebem, tampoc sabem la traçabilitat i l'origen en tota la transparència que tindrien que tenir, no?
Però al final és el tema de sempre. Els aliments frescos, el gust que tenien fa 20 o 30 anys, l'estem perdent de mica en mica. O costa molt en aquests moments trobar aliments de qualitat. Aquell tomàquet de tota la vida...
Sí. Costa, però ara, per exemple, és per primera vegada el consumidor tenim un poder brutal, ja que veritablement estan començant a sortir tecnologies que permeten, per exemple, com si fossin del tamany d'una clau, identificar aquell tomàquet d'on és, si té pesticides, si té metalls, etc. Aquella carn també d'on és. O sigui, veritablement comencem a tenir gadgets tecnològics de cuina que per 200 euros es permeten conèixer i identificar l'origen d'un producte. No?
Analitzar-ho.
Mai hem tingut aquest poder com a consumidors, no? I a nivell de personalització del menjar, no?
Senyor Robles, l'alimentació del futur passa per aliments enriquits amb tota mena de nutrients? Si és allò, fa 20 anys te n'anaves al supermercat i et trobaves la llet desnatada i la normal.
Sí.
Llavors va aparèixer la semi. I llavors, de cop i volta, la que té calci, la que té omega-3, la que té això, aquest altre complement, aquesta altra història... Sí. Això ens ho trobarem amb tot tipus d'aliments a partir d'ara.
Ens ho trobarem, i això està alineat al punt que estava comentant de la personalització. Pensa que... Jo vinc en un missatge massa negatiu, però al contrari, és transformar aquesta negativitat en futur de cara a emprenedors, a inversors i a la pròpia societat. És insostenible avui en dia tenir una superfície comercial de més de 11.000 metres quadrats amb 40.000 productes alimentaris. Això genera una gran confusió al consumidor, perquè per una part té multioferta. Els habitants de les grans ciutats rebem més de 3.000 impactes diaris publicitaris. No? Per tant, el supermercat, avui en dia, com està concebut, té el temps possiblement comptat. No? Avui en dia, gràcies a Déu, la tecnologia es permet identificar els paràmetres.
Està fent una frase molt agosarada, eh?
I sóc conscient. Jo crec que tu mateix, quan vas a comprar al supermercat, un 80% del que compres ho fas de forma monòtona. I un 20% et deixes influir per les promocions. Per què aquest 80% inverteixes 2 hores en un carrito navegant pels passadissos quan ja saps el que vas a comprar? No? La tecnologia avui es permet aquesta personalització de, i més l'entrega a domicili. No? En alguns moments he comentat la uberització de l'alimentació, no? com tot el concepte de l'economia col·laborativa ens permet inclús tenir entrega a domicili de forma molt més àgil. No?
Al voltant de tot això, d'aquests aliments rics en tota mena de nutrients, darrerament es parla d'aliments anticancerígens, d'aliments que poden ajudar a combatre, depèn de quines malalties. Si s'arribaran a fer aliments que realment curin, begudes antioxidants, històries anticancerígenes, que ens ho diuen, però que tampoc hi ha grans estudis que ho acabin de...
Sí, sí, i en un període no més de 5 anys, no? I de fet, nosaltres estem identificant i tota una línia de tendència del que són els nanorobots en el nostre estómac, no? Imagina't la possibilitat que està començant ara de que puguis ingerir un producte, un nanorobot, que et digui com es comporta aquell aliment dintre del teu organisme.
Això fa por. Això que estàs explicant fa por.
Fa respecte, però és un avanç en la medicina i en el que dic, som el que mengem. No? És una frase feta, però crec que és real. Per tant, tot el que ens permeti identificar aquesta traçabilitat de com es comporta el menjar al nostre organisme, o sigui, l'efecte sabor, l'efecte plaer, però l'efecte organísmic a nivell de malalties, és un gran avanç per la ciència. No?
Perdoni, però això del nanorobot és... Perdoni, sí, que torni a Matrix.
Sí, sí.
Però és aquella cuqueta que li posen pel llombrigo, que li treuen pel llombrigo.
Exacte, però és que avui existeix la tecnologia per fer-ho. No? D'aquí a que sigui massificat, de que ens trobem els productes de supermercat i que no ens digui només l'origen, sinó com segurament es comportarà el nostre organisme, poden passar 10 anys. Però estem en la línia d'aquesta sensació de futur. No?
Veure per creure, em sembla, eh?
Cert. Sí, cert. Però no. Ja pensem a... avui en dia, de les 20 principals companyies del món a nivell d'alimentació, un 4% de la quota de mercat d'aquestes companyies ha estat treta per emprenedors, start-ups, companyies de petita creació, que no tenen límits, no venen horitzons, i són les que estan generant aquestes innovacions d'un sector molt complicat com és l'alimentació. Però a la vegada, la primera necessitat, que interactuem d'una a 8 vegades, malauradament algunes persones. Per tant, per què no començar des d'aquesta vessant de, primer, veure com aquesta tecnologia, com aquesta innovació pot afectar aquelles persones que no poden ingerir menjar una vegada o dos. No? Per tant, el component social, ara estem a les portes de poder transformar això. No?
Si tot això ho fem ben fet o mal fet, ho sabrem en funció de la taxa d'obesitat, si puja o baixa?
Bueno, el tema d'obesitat, per nosaltres, és clau. Per primera vegada a la història, aquest any, hi ha més gent obesa que més gent prima. Per primera vegada a la història. És el gran problema de grans països...
Però això no és de tot el món, món occidental.
Món occidental, però en la quota global, a Espanya, no, aquesta xifra és d'Espanya. Aquesta xifra és d'Espanya. Però és el gran problema, i no només obesitat infantil, que també... Val? De grans, per exemple, la Déu s'ho dic, que els nens van de molt en molt, de supermercat en supermercat, sense pràcticament practicar esport, sinó això serà la gran pandèmia que viurem els propers anys. No? L'obesitat i tots els trastorns alimentaris que estem a l'inici de descobrir tot el que està comportant. No?
Això vol dir que també canviaran els conceptes de restaurant, no? De la cuina de casa, dels supermercats, sí. I òbviament quan nosaltres anem a menjar fora i cada vegada es fa més, pensa o cada que... vegada es consumeix més aliment preparat.
Sí. Pensa que el restaurant, en 1000 anys no ha canviat un restaurant. Tu entres per una porta, seus, demanes, pagues i te'n vas. A lo millor ara ho recomanes via TripAdvisor o altres Open Table, no? Però que no ha canviat, no? Per tant, per què no t'imagines un escenari que tal qual entro al restaurant, el restaurant identifica els meus gustos mitjançant el mòbil meu identifica les calories que tinc a perdre, identifica la mesura i automàticament em fa plats personalitzats en base a el que necessita el meu cos, tant emocionalment com, òbviament, a nivell nutricional, no? La gran revolució està pel menjar personalitat en tots els seus horitzons, també vinculat als restaurants, no?
Acabem, perquè falta un minut per arribar a les 11 del matí. Expliqui'ns algun altre producte, alguna eina que tindrem en aquest futur proper, bueno, que ens sorprengui.
Bueno, jo crec que moltes. Per exemple, el primer de tot, la connexió brutal dels electrodomèstics, no? La intel·ligència aplicada a casa des d'una perspectiva de cuina, no? Òbviament, el que falta al nostre frigorífic, identificar, fer les receptes en base a el que tenim dintre, el que tenim als armaris, com estarà connectat automàticament a les botigues i al supermercat. Per tant, començarem a viure en un món completament connectat i que influirà notablement en l'alimentació, sens dubte.
Quan marxa cap als Estats Units?
En breu, 20 dies, ja marxo. Sí, sí.
Molt bé, bon viatge. Cap on? Cap a la costa est, costa oest?
Estarem bàsicament a San Francisco, tota la part de San Francisco, i ens aturarem per Nova York i Washington.
Quina enveja, sí, quina enveja. Gràcies per la conversa, gràcies per explicar-nos el que menjarem en el futur, per espantar-nos una mica, bàsicament.
Sí, 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 una mica espanta, però és la realitat que tenim a la cantonada.
No, al final, el gran tema és que com a mínim sigui bo.
Exacte.
Que tingui bon gust.
No perdrem el concepte
sabor. Que a
vegades
hi ha algun tipus d'aliment nou que ens diuen que ens l'hauríem de prendre més sovint,
sí,
i
sí.
On hi hagi un pernil, no?
Jo sóc el primer, eh?
Ens trobarem algun dia algun pernil amb aliments enriquits, amb alguna cosa enriquida?
No, però puc ser un pernil que ve del laboratori, sí.
Ho parlarem un altre dia. Gràcies, senyor Robles.
Moltes gràcies.
Mario Robles, CEO i cofundador de Reimagine Food, consultor d'innovació.